Prat Ràdio us desitja bones festes i un millor any nou ple d'il·lusió i bones notícies.
Estimats oïdors, tant mateix com fem amb la música, volem que sabeu que tots esteu en el nostre record i us enviem, a través de les ones, la més càlida felicitació en aquests Nadals. De tot cor, fins a sempre, de part de qui us parla, Esteve Regales.
Aquest Nadal, la teva ràdio, la 91.6 FM, al teu costat.
Desde el programa Mate, Tango y Folclore, quiere desearles unas hermosas Navidades y, por supuesto, un gran comienzo del año 2024.
Desde un rincón del sur de Sudamérica, el Nano Pereira y quien les habla, Gustavo Carrera, del programa Mate, Tango y Folclore, les deseamos unas lindas fiestas y que la cultura, el amor y la paz llenen sus hogares. ¡Felices fiestas para todos!
Comienza el 2024 con el Time for DJs.
Time for DJs.
Te invitamos a pasar 6 horas con la mejor dance music.
Después de las uvas, vente a nuestra dance floor.
Sin entrada y con aforo ilimitado.
Dale la bienvenida al nuevo año con ritmos house, tech house y remember. Ahora que está de moda el tardeo,
nosotros te invitamos a un madrugueo.
Planeta Prat.
A les 10 del matí, avui hem parlat ja a la tertúlia que tot seguit tractaríem el tema de l'insomni, de com dormim i com podem millorar una miqueta també aquesta son, perquè és veritat que quan dormim bé i ens aixequem descansats i descansades, doncs afrontem el dia d'una altra forma, i si és el cas contrari, de fet ens trastoca una mica tota la vida i tota la resta. Avui, per parlar de com dormim, de com podem millorar aquesta son, ens acompanyen la Estefi Martínez i el Víctor Calero. Ells són referents de benestar emocional, tant del Pujol i Capçada com del 17 de setembre. Què tal, com esteu?
Hola, bon dia.
Benvinguts. Clar, vosaltres com a referents d'aquest benestar emocional segurament sabeu, no?, més enllà de la pròpia alteració fisiològica, que significa no descansar, com ens pot arribar a afectar doncs a nivell mental i en totes les esferes una mica, perquè és el contrari del benestar. Quan no dormim bé és que realment tota la resta costa molt, no?, que vagi alineat i que estigui funcionant bé. Com ens afecta aquesta part i si és una part realment important de les nostres vides?
És importantíssima. És, de fet, un dels 4 hàbits de salut bàsic i, com tu dius, quan això es comença a trastocar, quan comencen a haver-hi dificultats, que després podem parlar, perquè aquestes dificultats tenen un origen molt, com molt diferent, i hi ha moltes, moltes vies de que això s'alteri, però ten raó en que trastoca totalment a la persona, i nosaltres és de les coses que més veiem a consulta, i és d'aquestes coses que més s'han vist afectades durant els últims anys, i concretament amb el tema de la pandèmia. Hem de saber que en aquests últims 20 anys l'insomni crònic s'ha duplicat en números. Això s'ha vist en estudis recents. És a dir, que no és una cosa esporàdica, no és una cosa únicament que tinguin uns pocs amb un trastorn mental, sinó que és una cosa que com a societat potser estem descuidant, i quan veiem aquestes xifres és que segurament ens està tocat molt com a comunitat, com a col·lectiu, no en casos aïllats.
Hi ha persones que estiguin més predisposades a dormir malament o a no poder-se dormir?
Bueno, el tenir, per exemple, ansietat també dificultarà que a l'hora de dormir puguis descansar bé, perquè a l'hora de no ficar-te al llit potser tens pensaments d'això que t'amoïna, preocupacions, i segons el teu estat d'ànim et costarà més descansar i dormir, i també si no has dormit bé i no has descansat bé, també això afectarà l'estat d'ànim. És com un cercle, no? I el descans farà que afrontis pitjor el teu dia, no?
Clar, el tema és, aquí ho hem abaixat a la tertúlia, a dir, vale, com dormiu de forma habitual, però també com recordeu que dormíeu en moments de preocupació, d'estrès, de que en algun moment arriba un problema a la família, no? I és veritat, com apaguem aquesta ràdio permanent que tenim al servei quan tenim alguna preocupació? Mm-hmm. Perquè és que això
no funciona
és tan
així.
Complexa.
Clar, nosaltres no tenim un botó per decidir quan estem en estat vigília i quan estem en estat de descans. És una cosa que és bastant més automàtica i més fisiològica. Sí que és veritat que després hi ha coses que nosaltres podem fer per intentar facilitar el tema d'aquests trasbasses entre aquests dos estats, no? I facilitar o bé la vigília o bé el descans. Però no és tan senzill com això. I també hem d'acostumar-nos i hem de normalitzar que quan jo tinc una preocupació és normal que jo no descansi igual. De la mateixa forma que quan el meu estat de salut no és el més òptim perquè tinc un refredat o perquè m'està passant qualsevol situació, el meu estat de vigília tampoc és el mateix. Veritat que quan jo he sortit d'uns dies que tenia febre, no estic a la feina de la mateixa forma, no estic amb les meves relacions socials de la mateixa forma, perquè el meu estat de vigília no és el més òptim. De la mateixa forma, hi ha condicionants de cara al descans que faran que la meva qualitat i quantitat de son es vegin afectades. No per això ja hem de pensar que tenim un trastorn de la son, uh-huh, o que estem en una situació d'insomni, sinó que és normal i fins i tot és positiu que això passi. Això massa, les nostres emocions interactuen amb la vigília i amb el descans, i ha de ser així. És bo que si jo estic preocupat per alguna cosa, el cos m'avisi d'aquesta forma.
Clar. És veritat
quan
que
jo no
normalment
descanso, m'està avisant, no?
En estat de consciència, potser durant el dia intentem omplir el dia d'activitat, i en aquell moment on ens intentem adormir és quan venen totes aquestes, no? Quan surten totes aquestes preocupacions que hem anat intentant tapar.
Clar.
Per tant, clar, hem d'aprendre a naturalitzar-les, com tu bé dius.
Hem d'aprendre a que aquestes preocupacions estan aquí.
Clar.
I com m'afecten a nivell emocionalment, això no depèn de mi. Potser el que hem d'aprendre és el no tirar pelante fins que arribi l'hora de dormir, i que és aquí quan apareixen. No apareixen aquí perquè el meu cervell diu que quan ja és l'hora de dormir apareixen les preocupacions. Apareixen aquí perquè jo, pel meu ritme diari, no m'he permès, potser, aquest parar, aquest indagar una mica en el com em sento, com em trobo, i és el moment en què paro, en què estic al llit i únicament veig el meu sostre, quan el meu cervell, que ja no pot distreure's amb una altra cosa, treu aquests temes.
Totalment. Clar, suposo que us trobeu molta gent que el que busca és la solució d'aquest problema, intentar optar per medicació. Primer intentem optar per medicació natural, sí, per melatonines, per diferents plantes que ens han comentat. Si això no funciona, intentem buscar una medicació més forta. És la solució?
Bueno, sí que és veritat que en alguns casos la medicació ajuda, perquè una persona no està descansant gens durant molts dies i això tampoc és bo ni sa, i llavors han de recorrir a aquests fàrmacs per poder descansar. El que no ha de ser com la solució única, i agafo el fàrmac i ja no faig res més, no em mobilitzo, no actuo, no busco solucions, no miro què està passant, per què no descanso bé, que si hi ha emocions, si tinc alguna preocupació, si jo puc fer alguna cosa en relació a aquesta preocupació, si no depèn de mi i a lo millor, no, he de parlar amb algú. És com no quedar-te amb només el fàrmac i no fer res més, perquè com bé dius, durant el dia les persones estem molt actius, anem, no, a la feina, uh-huh, o estem mobilitzats, llavors no tenim temps com a parar i pensar, i potser el llit és com el moment que t'obligues a pensar, i llavors volen alguna cosa com que no et falli pensar, i ha de ser com tot el contrari, parar i reparar, veure què està passant, no? I això, uh-huh, molta gent té por, no? Té por a veure què és el que realment li està fent no descansar o estar amb ansietat.
Uh-huh. Ho hem d'entendre com un símptoma d'alguna cosa que ens està passant, no? Sí, com quan tenim congestió, com tu deies, és que aguantarem molt bé amb els problemes evidentment fisiològics, no? Però ens costa més quan parlem d'aquest benestar entès d'una forma molt més global, i busquem aquesta solució a vegades perquè és que la pròpia necessitat del descans és una necessitat bàsica, no? Però també es pot treballar paral·lelament. És a dir, podem estar necessitant una medicació un temps, però no deixar de treballar en buscar què és el que ens està afectant, no?
Exactament. Uh-huh. Això seria el més idoni.
El tema és que, com a societat, ens acostumem molt a buscar respostes ràpides, efectives i immediates. I la medicació és això. El que passa és que molts cops, paradoxalment, la medicació pot acabar sent el problema de les dificultats per dormir. És una medicació que acostuma a crear una dependència física, però també una dependència psicològica. És a dir, si jo aprenc a que és gràcies a aquesta pastilla que jo puc dormir, compta amb el dia en el que decideixo deixar de prendre de la pastilla, perquè la son, com dèiem, és un procés fisiològic, és un procés
reparador, sí, essencial.
I que no, nosaltres no aprenem a dormir.
Clar.
Aprenem a on i a quan dormir. Però el tema de dormir és un tema totalment automàtic, és com respirar. El que passa és que nosaltres podem condicionar la son, i això és perillós. I de vegades, per tractar-ho, es tracta de reaprendre a com, quan, on dormir, però pot haver-hi condicionants que siguin perillosos de cara a la son, com la pròpia medicació, perquè després jo estic condicionant el meu descans a una conducta que és prendre'm una pastilla, compta després amb deixar aquesta pastilla perquè potser ja no sé dormir sense aquesta pastilla. És el tema perillós de la medicació, per això sempre ha de ser un impuls, ha de ser una medicació que estigui pautada per un professional de la salut i ha de tenir un caràcter temporal, ha de tenir un caràcter de a curt plaç, però no pot ser la resposta a llarg plaç.
Uh-huh. A llarg termini, quins aspectes ens poden ajudar a descansar millor, a fer aquest procés, no, de treballar en nosaltres, d'escoltar-nos? Recordem una mica les coses bàsiques que ens poden ajudar en aquest sentit. Clar. Perquè és veritat que no tothom té la capacitat econòmica ara mateix de pagar una teràpia, de dedicar tots els mesos que potser significa treballar en una temàtica, i mentrestant has de dormir. Per tant, hem d'intentar, no, arrelar-nos aquelles coses que potser tothom sí que puguem fer i que ens ajudin també en aquest descans.
Nosaltres, des dels grups que fem a l'ambulatori, fem meditació i hi ha uns passos molt bàsics que seria, no, pues fer respiracions diafragmàtiques, que són respiracions profundes, respirar pel nas, mantenir l'aire uns segons i expulsar com el doble d'aire que has agafat. Això com per disminuir l'activació del teu cos va molt bé. I d'altre costat, pues seria simplement parar i veure, no, com em sento, no, quines coses del meu entorn no estan bé, què és el que m'està generant, no, estrès o ansietat, o que estic enfadat, en quins moments reacciono d'una manera que no voldria reaccionar, o em sento incòmoda, o em sento que no sóc jo. Com intentar parar i veure què està passant amb el meu dia a dia, i una vegada ho tenim, veure què puc fer jo i què no puc fer, i acceptar una mica això que no puc fer i que potser m'estic com carregant d'això que no depèn de mi.
Clar, Isa, i això respecte a la part com més emocional de l'insomni, o de les dificultats de la son, que és una part important, però després hi ha moltes altres parts que poden ser la salut física, és a dir, persones que conviuen, clar, en efectes secundaris d'altres medicacions, amb dolor, Vale? Després hi ha la part ambiental, que també intentem interferir molt aquí, vale? Perquè hi ha un punt molt clau d'això, que és tota la part dels hàbits de la son, és a dir, el tipus de dieta que faig, com menjo, sobretot pensant en l'últim àpat, que és el del sopar, el tema de la meva activació, és a dir, l'exercici físic, l'activitat física, interfereix amb la son, perquè és l'estat contrari, és l'estat de màxima vigília. Llavors també regular els horaris de quan faig exercici, com el faig, a quina intensitat. Hem de saber que a mesura que s'apropa l'hora de dormir, nosaltres hem d'anar baixant l'activitat. Però un altre cop el mateix que dèiem, no és un botó. No es tracta de que jo estigui, si em vull anar a dormir a les 10 i mitja, no puc estar fins a les 10 en la meva màxima activitat i de sobte dir, el meu cervell ja és hora de dormir. Clar. Bueno, el cervell necessita una mica de temps, necessita anar readaptant. Hi ha tot un procés, no? Que en aquest contínuum entre vigília i son s'ha d'anar donant, però no és automàtic. Llavors, compta amb la dieta, amb l'exercici físic, és a dir, que els últims àpats siguin com més lleugers, que l'activitat física s'intenti fer més amb més intensitat al matí, migdia, primera hora de la tarda, però que ja després anem baixant. Després tot
aquí,
el tema
una altra
horaris,
vegada va sortir del tema dels horaris de les pròpies entitats esportives, que és veritat que s'adapten a fer l'activitat després dels horaris de feina, però que moltes vegades ens passem de frenada. Sí. Amb la Covid es va demostrar també que es podien canviar els horaris dels entrenaments moltes vegades.
Sí.
I és que hi ha gent entrenant fins a la seva nit, per tant això no és no afavoreix ni el tema de la pròpia activitat a nivell de lesions, perquè el propi descans també interfereix en aquestes lesions.
Totalment.
Ni en el descans, no, de la pròpia persona. Per tant,
hi ha persones que això no li afecta, vull dir, que pot entrenar a una hora tard i després arribar al llit i dorm bé, però qui té
molt,
problemes de son és aquesta persona, el que ha de veure com es planifica i què fa el seu dia a dia per veure si això mateix és el que està reforçant i mantenint, que no descansi bé.
El tema del sexe, que és una pregunta que m'han fet també, que ha sortit a redacció, que tenim com associat a que afavoreix fins i tot la son, és veritat o no té per què?
I tant,
o ens activa?
El sexe ens activa, però després, en les seves fases, després, un cop finalitzada l'etapa del clímax, que coincideix amb l'orgasme en general, sí que hi ha com tota una fase de repòs que va bé cap al son. Ara bé, igual que dèiem, que la medicació no pot ser la solució a llarg plaç, de la mateixa forma, no?
El sexe
intensiu no podria ser la fórmula. Però sí que nosaltres, quan treballem el tema de l'insomni, treballem una cosa molt senzilla, que és que el teu llit ha de ser el lloc on únicament s'adorm. I fem una única excepció, que és també la del sexe. Per res més. Llegir, el menjador. Mirar la tele, també el menjador. Tot el que sigui ús de pantalles, interferidors, no han d'estar a l'habitació. Perquè el nostre cervell ha d'aprendre que el nostre llit, la nostra habitació, és el lloc de descans. I és únicament per descansar. I així aquesta associació serà molt més fàcil. Ara, si nosaltres afegim sobretot
tele,
el tema de la tecnologia, que és tot el contrari al descans. La tecnologia està
activa,
preparada, sobretot el tema del mòbil, internet, xarxes socials, per activar-nos, per buscar entreteniment molt ràpid i molt intens. Clar, són interferidors amb això que volem treballar, que el llit sigui per descansar. I únicament fem l'excepció amb el sexe, res més.
Hauríem de potser limitar-nos al tema de les aplicacions, de l'ús del mòbil,
també
com l'activitat física, no? A partir de les 10 potser millor no consultar-lo.
Bueno, és que també, no, si tu el tens al costat, al telèfon, no,
cada notificació mires a veure, perquè clar, ja té aquesta recompensa.
Bueno, o no fa falta que soni, no, perquè normalment vas a dormir i el poses en silenci, però tens la sensació de que portes uns minuts i no t'has adormit i ja el tornes a agafar. El deixes, no em dormo, el tornes a agafar. I mira l'hora, veure quanta estona fa que estàs intentant dormir, tot això genera com una ansietat de rendiment i de ser conscient. No, el que fas és fer com que el teu cos es tensioni i llavors et costa més adormir-te, no?
Clar, hi ha una cosa quan poses l'alarma o quan no t'adorms i veus les hores que et queden, que dius, mare meva,
això és fatal.
5 hores,
fatal.
4 hores. O, per exemple, t'aixeques amb els rellotges aquests intel·ligents i veus quantes hores has dormit i dius, mare meva, com pot ser, no?
Clar.
Aquí, a vegades, també van a la contra. Pensem que és una cosa que ens va a favor, no?
No,
però si això generalment ens genera malestar, millor treure'ns una.
De la mateixa forma que aquests rellotges intel·ligents, que et parlen de la teva qualitat del son, de les hores que has dormit... El tema de l'insomni té un punt molt, molt obsessiu, que de vegades és la causa. És el que està, no la causa, no l'origen, però sí el que està mantenint l'insomni. Intentem treballar també amb el tema de... Anem a desdramatitzar una mica el tema de l'insomni. ¿Vale? De la mateixa forma que dèiem, de vegades jo no estic al meu 100%, ¿vale?, de cara a la meva activitat, pues de vegades jo no he dormit tampoc al meu 100% i no passa res. I si un dia he dormit menys, intento treballar. El problema és quan això es cronifica, quan jo porto 3 mesos que no puc dormir. Aquí és quan ve el problema. Però si un dia jo no estic podent dormir perquè tinc una preocupació, perquè he tingut un sopar que ha acabat més tard, perquè estic més activat, pel motiu que sigui, no passa res. Anem a desdramatitzar el tema de nosaltres podem sobreviure perfectament a un dia de feina, a un dia de l'activitat que haguem de fer, sense que el nostre descans sigui de la màxima qualitat. I això de mirar el mòbil i tal és molt interferidor.
Quan no dormim gaire bé, podem recuperar amb una migdiada llarga, al cap de setmana, que ens han canviat els torns i no portem bé.
Volia comentar això de les migdiades, que moltes persones és com que pensen, bueno, tinc l'horari fins al migdia o fins mitja tarda, arribo a casa i dormo, no? Llavors, això també dificulta que després puguis dormir per la nit. Llavors és millor aguantar sense dormir migdiada per arribar més cansat a la nit. I també suggerim sempre que, bueno, intentem anar-nos a dormir a la mateixa hora i aixecar-nos a la mateixa hora i tenir com uns hàbits, perquè això també el cos ho sap. I aquestes persones que un dia, no, pues, a no ser que sigui pel treball, que ja no tens un altre remei, t'has d'estar planificant com pots, els adolescents, que potser es queden amb el mòbil fins a molt tard, o veuen sèries fins a molt tard, o juguen a la Play fins a molt tard, això després dificulta, no, el descans i també com estaran d'estat d'ànim el dia següent, perquè al final, si no has descansat bé, pots estar més irritat o menys conscient, o la informació que pots rebre dels professors o dels...
No l'assimiles igual.
I és important.
Clar, és veritat que a l'adolescència vols fer tot, no? I les hores se't fan molt curtes, però que després hi ha una altra part, que els caps de setmana poden dormir 12 i 13 hores, cosa que jo fa anys que ja no puc, i que em vejo moltíssim de l'època aquella en la que dormíem 12 hores, 13 hores seguides. Això és normal, que anem dormint menys?
És totalment normal. Però deixa'm que et digui una cosa, Isa. Igual que hem dit que les migdiades no són una solució, tampoc és una solució el fer una mitjana setmanal o mensual de la meva son. La meva son és episòdica i és diària. I per tant necessito cuidar-la diàriament. Això de, bueno, durant la setmana dormo 5 hores, però després aprofito el cap de setmana i dormo 14 hores i en suma compensa perquè en mitjana de la setmana acabo arribant a les 8 hores, no funciona així. Els dies que jo he dormit poc, he dormit poc. I la meva salut de son s'ha vist afectada. No importa si després jo compenso amb més hores. ¿Vale? Això no funciona, no hi ha una mitjana. Però sí que és veritat que el que deies, que evolutivament les nostres necessitats de son canvien. Un nadó pot dormir 14 o més hores i la seva forma de dormir és diferent. No té una única etapa de dormir, que és la nit, sinó que va dormint, pues, pràcticament menja i s'adorm. Després els nens necessiten segurament un descans d'unes 10 hores. Els adolescents entre 8-9 hores, i tenen aquests episodis que poden dormir molt més, sobretot el cap de setmana quan se'ls deixem. I després la nostra vida adulta ja sempre es diu, no? Entre 7-8 hores.
Sí,
i quan arribem a l'edat ja de la tercera edat, a partir dels 70, la nostra son canvia molt en quant a quantitat i en quant a qualitat, i és possible que la mitjana ja s'apropi a les 6 hores o menys i que sigui una son menys profunda i molt més fragmentada. Això ho hem de poder acceptar. com algo que és normal, que és evolutiu i que ha de ser així. I no intentar obsessionar-nos en el hem d'arribar a 8 hores i que tothom ha de dormir. No, cadascú té el seu perfil de son, igual que hi ha persones més diurnes o més vespertines, i això ho hem de també saber i acceptar i adaptar-nos a la nostra pròpia son.
Que l'ideal no sigui el que és, precisament ens faci obsessionar-nos amb aquest tema. Però recordeu que doncs, abans de la medicació hi ha altres passes interessants a reflexionar, que hem de discernir si és un tema doncs, físic o que potser va més enllà i està sent una simptomatologia d'una problemàtica que no estem assumint, i doncs, intentar millorar aquesta son també, que pot ser un propòsit de cara al 24. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu. Thank you.